Són les 7, bona tarda, us parla Karen Madrid.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Escenari de protestes contra la sentència de l'1 d'octubre durant tota la setmana. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La marxa de la llibertat passarà per la ciutat aquest dijous i per d'aquí a mitja hora hi ha convocada una marxa contra la Policia Nacional. Tot plegat culminarà divendres amb una vaga general de país. El tret de sortir de la MUV a les mobilitzacions va començar ahir, quan al vespre van sortir al carrer 11.000 sabadellencs que van fer sentir el seu malestar per la condemna dels nou líders independentistes.
El 79è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys es recorda a aquesta hora en un acte al memorial de la Masia de Can Rull.
El periodista sabadellenc Plàcid García Planas farà una glossa al que va ser president de la Generalitat, una persona molt fortament vinculada a la ciutat. De fet, Companys va ser diputat a les Corts Espanyoles en representació de Sabadell.
Els treballadors d'Esmatza creuen que el servei de neteja viària i recollida d'escombraries pot millorar.
No obstant això, alerten que per fer-ho cal ampliar la plantilla i reformar el plec de condicions del servei. Aquestes demandes es faran arribar a l'Ajuntament, ara que assenyalen les relacions amb l'empresa han millorat arran del canvi de govern municipal.
I en esports, Aleix Coc recupera la titularitat en Lliga al centre d'esports després de 9 mesos.
Coc havia quedat apartat del terreny de joc per una lesió el dia de Reis contra l'Olot. Amb el retorn a la titularitat, el central enceta la última fase de la recuperació.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so. Abans, però, obrim pàgina de serveis. L'episodi de pluges d'aquesta nit ha fet baixar les temperatures considerablement. A aquesta hora tenim 19 graus a Sabadell. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica ve marcada per la notable baixada de la temperatura a causa del front fred que va creuar ahir. La temperatura, de fet, no superarà els 21 o 22 graus. Pel que fa a l'estat del cel, predominarà el cel serè o poc ennuvolat amb creixement de nuvolades al terç nord i a la resta del quadrant nord-est que podrien portar algun ruixat a la serralada transversal i al Pirineu Oriental. A banda, el vent bufa amb ratxes fortes a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona de component nord i oest, i també hi ha tramuntana forta al nord de la Costa Brava. A la resta, bufa entre fluix i moderat de direcció variable. Pel que fa a demà, la situació meteorològica serà més estable, amb cel serè o poc ennuvolat per núvols salts i la temperatura pujarà. Voltarà entre 20 i 25 graus i els valors més alts s'enregistraran a les comarques de Girona a causa del vent del sud i oest que s'imposarà al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 1,5 km a Sant Quirze per anar cap a Terrassa. També a la B30 hi ha problemes, 1,2 km a Barberà en sentit sud i 2 km a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. I pel que fa a la P7 també hi ha problemes a Barberà, 2 km de retencions en sentit Tarragona. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Cantonis i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt també hi ha trànsit dens entre Sarrià i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. La ciutat serà escenari aquesta setmana de múltiples protestes com a resposta a la sentència de l'1 d'octubre, que condemna penes d'entre 9 i 13 anys de presó als líders independentistes. Un dels moments claus serà aquest dijous, quan una de les marxes per la llibertat passarà per Sabadell a les 7 de la tarda, entrant per la carretera Santa Perpètua i fent nit després a Sant Quirze. Avui, però, arriba una altra mobilització, en aquest cas de la mà de Poble Lliure.
En aquest cas, començarà a 7:45 a l'Ajuntament i acabarà davant la comissaria de la Policia Nacional de la Gran Via. L'objectiu de la marxa és reclamar que el cos de seguretat abandoni Catalunya, una demanda que els manifestants escenificaran portant maletes buides. Tot plegat arriba després que ahir les protestes se succeïssin a la ciutat des de les 10 del matí a les 10 de la nit. 800 persones van tallar la Gran Via al migdia, 11.000 es van concentrar als voltants de l'Ajuntament per escoltar el manifest d'Òmnium i ANC i 8.000 van sumar-se a la manifestació del CDR fins als jutjats de Sabadell. La coordinadora de Sabadell per la Independència, Neus Alzina, consideren necessàries aquestes mobilitzacions davant d'una sentència que veuen com una venjança.
Si es pensen que ens faran por, doncs van molt errats. Davant de tanta repressió, només podem tenir més autodeterminació i més ganes d'estar al carrer i de sortir-nos-en i de marxar quan abans possible de l'estat espanyol tan opressor.
Les mobilitzacions convocades per aquesta setmana ara mateix acabaran divendres quan s'ha convocat una vaga general de país.
Fora de Sabadell, el govern català ha suspès la seva agenda fins dijous i només participarà en actes de rebuig a la sentència. Així s'ha decidit en el Consell Extraordinari d'aquest matí. A més, el president Quim Torra consultarà amb els presos les accions de resposta a la sentència i enviarà cartes als presidents, primers ministres i ministres d'exteriors dels països de la Unió Europea i del G20 per explicar la situació política derivada de la sentència.
Torra també compareixerà dijous al Parlament per obrir un debat sobre la situació de Catalunya a partir d'aquesta sentència, tot plegat amb la vista posada als carrers i als efectes de les mobilitzacions. Des de Ciutadans, per exemple, han demanat al govern espanyol que prengui mesures contra el tsunami totalitari, han dit referint-se al col·lapse de l'aeroport. El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska, ja ha assegurat en declaracions de Televisió Espanyola que hi ha una investigació oberta per aquesta mobilització que va provocar la suspensió d'un centenar de vols i es va saldar amb un centenar de ferits.
Por supuesto que hay investigaciones. Tenemos unos servicios de inteligencia y de información realmente eficaces y no dude que terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos del tsunami democrático.
Mentrestant, avui el dia ha estat marcat per desenes de talls de trànsit a les carreteres. Aquesta tarda, Mossos i Policia Nacional han envoltat els manifestants que tallaven l'AP7 a l'alçada de Girona Oest per obligar-los a abandonar la via. A la mateixa zona, aquest matí, la policia catalana ha hagut de carregar per desallotjar els manifestants de la C-65 a Cassà de la Selva. Durant tot el dia també s'han produït talls a la C-17 i a la C-25 a Gurb, malgrat que els Mossos han dispersat els manifestants en diverses ocasions. A Barcelona, centenars d'estudiants s'han concentrat a la plaça Universitat i han tallat la Gran Via. En paral·lel, estudiants d'instituts i universitaris de tota Catalunya han encetat avui 3 dies de mobilitzacions contra la sentència.
Notícies vespre.
7 sabadellencs concorreran a les eleccions generals del 10 de novembre, 6 dels quals repeteixen respecte dels comicis del 28 d'abril. Són Gabriel Rufián, Paco Aranda, Joan Mena, Eva Prat, Ramon García, Josep Domènech Massaguer. Una llista en la qual hi debuta l'exalcalde i regidor de la Crida, Matías Serracant, que es presenta per la CUP. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat avui les candidatures definitives que es presentaran a les eleccions del mes que ve.
El sabadellenc més ben posicionat és Gabriel Rufián, que anirà de número 1 per Esquerra al Congrés. Tot i que inicialment hi anava 2-2, la inhabilitació d'Oriol Junqueras arran de la sentència del procés el porta a liderar la candidatura republicana per al 10-N. Rufián estarà acompanyat a la llista per un altre sabadellenc, Josep Domènech Massaguer, que anirà de 12 per Barcelona, escalant un lloc respecte de les eleccions del 28 d'abril passat. També repeteix lloc a la candidatura del PSC per Barcelona el sabadellenc Paco Aranda, que torna a complir el lloc número 6 de la llista. Així mateix, Joan Mena, exregidor de l'Ajuntament per Esquerra Unida i Alternativa, anirà de número 5 d'En Comú Podem per Barcelona, la mateixa posició que la darrera convocatòria. A les files del Partit Popular, Eva Prat també concorre als comicis del 10-N com a número 16 per Barcelona, tot repetint el lloc que ocupava el 28 d'abril. Ciutadans també inclou un sabadellenc a la seva candidatura al Congrés per Barcelona. Es tracta de l'exregidor Ramon García, que ara va com a suplent, mentre que l'abril passat anava de 22. L'exalcalde Matías Serracant s'estrena en uns comicis espanyols. El regidor de la Crida ocupa el lloc número 6 de la candidatura de la CUP per Barcelona. És la primera vegada que els anticapitalistes es presenten a unes eleccions estatals.
Precisament avui s'ha fet el sorteig per escollir les poc més de 2.000 persones que formaran part de les 226 meses electorals que es constituiran el pròxim 10 de novembre i que estaran repartides en 56 col·legis electorals. Tot plegat a partir d'un ple extraordinari al qual no hi han assistit els regidors de la Crida i només 3 dels 7 d'Esquerra després d'anunciar que aturaven l'activitat institucional en resposta a la sentència del procés. Els nomenaments es notificaran en un termini de 3 dies a partir del sorteig. Si alguna persona nomenada té una causa justificada i documentada que li impedeixi acceptar el càrrec, disposarà d'un termini de 7 dies des de la notificació per al·legar davant la Junta Electoral de Zona.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Us avançàvem en titulars, el comitè d'empresa d'ESMATS defensa l'ampliació de la plantilla per millorar el servei de neteja viària i recollida d'escombraries. Els treballadors consideren que l'estat de la ciutat en aquesta matèria pot millorar considerablement, però apunten que per fer aquest salt qualitatiu caldria ampliar la plantilla, una necessitat que ja han traslladat a l'Ajuntament. Cristian Malieni, president del comitè d'empresa, ho ha apuntat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Nosotros lo que nos ha explicado es la buena voluntad que tienen de intentar solucionar todo y de mejorar el servicio cada día, porque se está viendo que la ciudad crece, la ciudad cada día tiene más deficiencia en según qué aspectos, está viniendo mucha cantidad de ciudadanos de fuera, entonces claro, todo esto repercute en que se necesita más gente, hay que hacer otros servicios, entonces bueno, eso es lo que tienen que hacer entre empresa y ayuntamiento, y nosotros pues en el momento que se tenga que hacer algo, por lo menos por la parte que corresponde al comité, estamos dispuestos a ayudar en todo lo que haga falta.
Tot i que l'ampliació de plantilla depèn de les negociacions entre ESMATSA i l'Ajuntament, des del comitè d'empreses mostren optimistes. Asseguren que les relacions entre la companyia i l'administració han millorat considerablement amb el canvi del govern municipal. De moment, les converses es troben en una fase inicial, però els treballadors d'ESMATSA creuen que es pot canviar el rumb dels últims 4 anys, una etapa en què les relacions entre Ajuntament i empresa han estat molt tenses i en la qual les desavinences han acabat als jutjats.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La cursa solidària de Ràdio Sabadell i We Run Sabadell d'aquest diumenge al Parc Catalunya ja té mig miler d'inscrits. La iniciativa, que ofereix un recorregut amb obstacles i un altre per fer-lo corrent o caminant, vol posar el seu gra de sorra a l'AMO Day, la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer a la ciutat. Tot i ser la primera edició, els impulsors ja asseguren que ha vingut per quedar-se.
La cursa està oberta a tota la població i, de fet, tots els participants hi correran amb el dorsal número 1, perquè no pretén ser competitiva. A més, també inclou dues modalitats adaptades a tots els estats físics dels participants. El president de We Run Sabadell i responsable del programa 13 de Ràdio Sabadell, Aleix Muñoz, n'ha explicat el funcionament en declaracions al matí.
La gent pot apuntar-se i pot caminar. Evidentment, farem una sortida amb tothom que vulgui fer els obstacles que surtin al davant i qui es vol sumar a la caminada solidària al darrere. Per tant, ningú ha de tenir por de que, ostres, és que em fareu passar coses difícils ni res. Quins tipus d'obstacles ens trobarem? Doncs ens trobarem les bales de palla, ens trobarem pneumàtics, ens trobarem la típica aquesta d'anar pel terra enfangant-nos com si fos una mena de trinxera, ens trobarem petits murs que haurem de saltejar, cordes que haurem d'esquivar. Per tant, aviam, tots hem sigut petits, tots hem fet gincames i en realitat una cursa d'obstacles, deixa ser una gincama pel Parc Catalunya, un parc que és ideal per fer aquest tipus de recorregut.
La cursa solidària de Ràdio Sabadell començarà diumenge a les 10 del matí al Parc Catalunya i estarà amenitzada pel DJ Toni González, tècnic d'aquesta emissora i responsable del programa Vitamina Dents.
Més notícies del dia en format més breu. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, fan front comú per la Ronda Nord.
Les alcaldies de les dues localitats volen presentar al Ministeri de Foment una proposta conjunta per assolir aquesta infraestructura. L'objectiu és ampliar la B40 per unir Sabadell amb Terrassa, fent possible l'enllaç amb Castellar del Vallès. L'alcaldessa de Sabadell considera que és una qüestió urgent a resoldre. A la trobada també han abordat altres temes, com el pla de mobilitat del Vallès i aspectes sanitaris.
Els vallesans Lluís Maria Coromines i Joan Josep Nuet seran jutjats per desobediència als pròxims 28 i 29 de novembre i el 3 i 4 de desembre.
El castellarenc i el montcadenc seuran a la banqueta dels acusats en el marc del judici contra els membres de la mesa del Parlament, de la qual en formaven part l'1 d'octubre del 2017. Així ho ha fixat avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després que s'ajornés la vista prevista entre el 19 i el 22 de novembre a petició de totes les parts. A més de Coromines i Nuet, també seran jutjats Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Guinó i l'aleshores diputada de la CUP, Mireia Boia.
La Universitat Popular de Sabadell ha decidit prendre's un temps per reflexionar sobre la seva tasca.
Per això enguany no programarà cap activitat. Una de les fundadores de l'entitat, Margarida Massot, afirma que la decisió respon a un cúmul de circumstàncies, però sobretot a la poca evolució que han experimentat les activitats que organitzava la universitat.
Trobàvem que, en fi, una mica la línia cada any de xerrades i sessions, doncs, d'alguna manera es feia com no rutinària, però sí una mica previsible, en el sentit de més xerrades, més sessions, etc. I en aquest sentit pensàvem, bueno, doncs potser hem de buscar unes noves formes, unes noves activitats, etcètera, no?
La Universitat Popular de Sabadell va néixer fa 7 anys amb la voluntat d'oferir xerrades i conferències amb una clara visió republicana i d'esquerres.
I dos detinguts acusats d'un presumpte delicte de robatori amb força al barri de Gràcia.
La policia municipal ha arrestat dos joves de 21 i 22 anys després d'enxampar-los trencant el pany d'un habitatge del carrer Manso per accedir-hi a l'interior. Els fets han tingut lloc aquesta matinada i han mobilitzat dues unitats de la policia municipal i una dels Mossos d'Esquadra.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. A les 7 de la tarda havia de començar el tradicional homenatge a Lluís Companys, el president català fusellat pel franquisme avui fa 79 anys. L'acte ha estat organitzat per les diferents entitats que conformen el memorial Lluís Companys i compta amb la participació del periodista sabadellenc Plàcid García Planas. Seguint aquest acte institucional, davant del monòlit, el president a la masia de Can Rull i el Pere Gallifa. Bon dia, bona tarda, Pere.
Bona tarda, Karen. Doncs amb l'estaca de fons ha començat la novena edició d'aquest memorial per Lluís Companys. L'Ajuntament hi és present des de fa 4 anys. Avui també ha vingut tots els regidors del consistori. Un centenar de persones s'han apropat a la masia de Can Rull per seguir aquest acte. Ha arrencat la presidenta d'Òmnium Sabadell, recordant que se celebra per recordar facetes del president afusellat pel franquisme que tenen relació amb Sabadell, i ha presentat el periodista Plàcid García Planas com a cercador d'absències, a part de, com sabem, reporter de guerra. Plàcid García Planas ha explicat a nivell personal la història del germà de la seva àvia, Josep Maria Vilarrúbies, que havia estat en el govern de Lluís Companys com a número 2 de proveïments. Ha explicat com es va exiliar a França al final de la Guerra Civil Espanyola. Ara l'acte ja està acabant i diverses entitats i partits polítics faran una ofrena floral en el monòlit dedicat a Lluís Companys. Començarà l'Ajuntament de Sabadell, el seguirà després Òmnium Cultural, ara Sabadell, i els partits polítics PSC, Esquerra, Crida, Junts per Sabadell i Podem. De fons, alguns dels concentrats estan cridant proclames, com ara llibertat, hi ha moltes estelades, i també domassos reclamant la llibertat dels polítics empresonats.
Moltes gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I fet d'aquesta última hora sobre el memorial Lluís Companys, obrim pàgina cultural. Ja tenim aquí la temporada de música de cambra a la ciutat. Joventuts Musicals ha programat 3 concerts que prometen que seran molt especials. El primer sobre la figura de la compositora i intèrpret Clara Schumann, el segon sobre la vessant musical de la Colla de Sabadell i el tercer l'adaptació catalana d'una de les òperes més originals del segle XX, La veu humana.
Divendres a les 9 del vespre es donarà el tret de sortida a la programació de la temporada de música de cambra a Sabadell. Aquest primer concert serà un reconeixement a Clara Schumann en el bicentenari del seu naixement. Eclipsada pel geni del seu marit, Robert Schumann, Clara és una excel·lent compositora i intèrpret. La presidenta de Joventuts Musicals, Joana Soler, ha explicat d'on va sortir la idea de fer aquest concert.
Això ha sigut fer un reconeixement ha sigut gràcies a la proposta que ens van fer en Josep Maria Almirón i l'Alberto Reguera, que estan molt, molt interessats en el reconeixement, en la recerca de les dones també compositores. I no podia ser d'una altra manera que comencéssim en el reconeixement a la Clara Schumann.
En el concert es podran escoltar algunes composicions pròpies, d'altres que ella va interpretar com a pianista i també algunes obres del seu amic Johannes Brahms.
El pròxim concert programat serà la música de la Colla de Sabadell, un acte emmarcat en l'aniversari del seu centenari.
El comissari de l'acte dedicat a la colla, Joan Safont, ha remarcat la importància que la música va tenir per a aquests artistes i literats sabadellencs.
Sí, no només era tot fer en renou al carrer i fer els romansos i fer l'home que es va perdre i novel·les doncs d'això, sinó que també volien trencar, volien exportar o importar, millor dit, la música moderna i ser catalitzadors d'aquests nous gustos musicals a la seva ciutat i per capil·larització d'aquesta xarxa que tenien a tot el país.
El concert serà el 8 de novembre a les 9 del vespre. S'interpretaran, entre altres, peces de Claude Debussy, Gabriel Fauré o Frédéric Mompou.
I finalment, la tercera proposta de Joventuts Musicals aquesta temporada és una versió catalana de l'òpera escrita per Jean Cocteau i musicada per Francis Poulenc, La veu humana.
Un text que relata la separació d'una parella heterosexual per telèfon. La cantant Marta Valero hi posarà la veu, acompanyada de Guillem Martí al piano. El concert serà el 13 de desembre, com sempre al principal i a les 9 del vespre.
Força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Diumenge 20 d'octubre a Morai, al Parc Catalunya de Sabadell. Vine a participar amb Ràdio Sabadell i We Run a la cursa a favor de la investigació contra el càncer de mama i ovari hereditari. Participa en la cursa solidària. El 100% dels beneficis es destinaran a aquesta causa. Inscriu-t'hi al nostre web radiosabadell.fm. Hi ha molt a fer. Ens hi ajudes superant obstacles.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula El Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, El Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covid.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
9 mesos després, Aleix Coc va tornar a ser titular en Lliga amb el Centre d'Esports. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El central va jugar per primer cop d'inici des de la lesió del passat Dia de Reis contra l'Olot.
És, de fet, la seva segona titularitat consecutiva, comptant el partit de la Copa Federació de la setmana passada. Després de patir la lesió a mig partit del primer enfrontament del 2019 i una recuperació que ha anat per fases, l'última de les quals aquest retorn a la titularitat, Coc ha anat esborrant la lesió de la ment i també totes les molèsties derivades.
Dins de la lesió hi ha diferents etapes, no? Un cop te donen l'alta mèdica, doncs, bueno, sí que és veritat que el genoll està bé, però, bueno, surten diferents molèsties que encara són més fotudes, no? Perquè són tonteries que no et deixen entrenar amb normalitat i bé, he estat, em sembla que uns 2 mesos per aquestes tonteries, com dic, i bueno, per sort ja estic bé, ja puc estar amb el grup, tranquil. També els agraeixo a ells, no? Que fins ara m'ho han fet tot molt més fàcil i bé, si estic aquí jugant i estic com estic, és gràcies a ells també.
Avui, per cert, l'equip arlequinat ha gaudit del dia de recuperació. Demà tornada a la feina per preparar el partit contra l'Espanyol B de diumenge a 6:15. Serà gairebé el mateix horari que el de la jornada 10 o el de la següent setmana. El duel a l'estadi Johan Cruyff contra el Barça B tindrà lloc el diumenge 27 d'octubre a les 6 de la tarda.
I encara en clau arlequinada, el juvenil del Centre d'Esports arribarà al derbi contra el Mercantil amb 8 punts d'avantatge. Els de Miquillado segueixen sent el millor juvenil A de la Lliga Nacional després de guanyar el camp del Vilaseca, cué de la categoria, per 1-2.
El Sabadell és 5è amb 14 punts i ja en té 4 respecte al primer equip que no pujaria a divisió d'honor. I tot gràcies a un triomf, segons Miquillado, molt treballat a terres tarragonines.
El més important és això, que contra, per exemple, Vilaseca, que és un equip que no té punts, que t'aconsegueix empatar el partit a casa seva, amb el públic, bueno, és molt fàcil no deixar-se anar, però sí que bueno, patir més de la compte, però l'equip va mostrar molt caràcter i això és una cosa que em va posar molt content. Vam ser capaços de continuar i inclús fallant un penal al 75 vam poder marcar el 2-1. Per tant, molt bones notícies, que l'equip sàpiga i tregui aquest caràcter quan més es necessita.
El Mercantil, d'altra banda, ha tornat a caure posicions de descens a Preferent. Els blaugrana van perdre per 1-3 a Raona Marinals contra el Sant Andreu. El més preocupant abans del derbi, segons el tècnic Carlos López, és l'estat anímic dels seus jugadors.
Jo no dic que el Mercantil hagi d'anar a segon o tercer, però sí que hem fet prous mèrits doncs, per portar algun punt més, i això ara mateix doncs, ja se'ns està fent una miqueta costa coll avall i costa molt treure, i a mi ara ja em preocupa molt més l'estat anímic dels jugadors que no pas la feina, que crec que és prou bona.
El primer derbi de la temporada nacional juvenil arrencarà dissabte a les 5 de la tarda a Olímpia.
I ara parlem de futbol sala. La d'avui és una data marcada des de fa temps a Can Colapi. L'Escola Pia disputa eliminatòria de Copa del Rei a la pista d'un altre conjunt de segona B, el Pallejà.
Es tracta d'una ronda prèvia a partit únic entre equips d'aquesta categoria, i la sort ha determinat que els escolapis es vegin les cares amb els pallejanencs, amb qui ja es van enfrontar en Lliga fa 10 dies, amb un resultat favorable a la Pia per 2-5. Per Pedro Donoso, el tècnic dels sabadellencs, l'equip està més que preparat per afrontar el repte. Ho ha dit aquest migdia al programa Hotel Suís.
Sabemos el compromiso de todos, que tenemos que hacer un buen partido para intentar que vuelva la Copa del Rey a cargarse el aso, ¿no? Pero bueno, estamos contentos de que ha llegado la fecha y llevamos todo, desde que empezó la temporada, la pretemporada, trabajando.
Recordem que el Pallejà està entrenat per l'ex del club, Diego Blanco. En cas de superar ronda, la Pia s'enfrontaria amb un equip de segona divisió. El duel avui a Pallejà arrencarà a 9:45 de la nit.
Els escolapis li hauran d'anar millor les coses que en l'últim partit de Lliga si volen passar ronda. La Pia va caure per un clàssic 5-1 a Manresa, mentre que el club també va sortir derrotat del duel amb el Mataró.
El 2-3 davant els maresmencs va ser la primera desfeta que el Balzac dels nedadors, i frena en sec la progressió ascendent dels homes de Borja Burgos. Pel tècnic del Natació Sabadell, el duel es va girar en contra per petits detalls.
Era un partit contra un rival directe, jo crec que ha sigut superigualat. Poder l'usos hagués sigut un empat, perquè hi ha algunes oportunitats pels dos equips, però bueno, final detalls, jo crec que també encaixem els dos últims gols una mica absurds, entre el penal, la jugada aquella tonta, que no tenim el porter a porteria, li rebota, i bueno, i aquests petits detalls ens han marcat per al final no podem endur-nos la victòria.
Va ser un mal cap de setmana per als conjunts sabadellencs de la segona B, però en canvi els dos de tercera divisió van resoldre de forma solvent els seus respectius compromisos.
El grup Zarraona, amb el triomf per 3-9 a la pista de l'Olímpic Floresta, s'ha col·locat líder amb 10 punts dels 12 jugats fins ara. De la seva banda, l'amic del Pou Nou Escorial, que encara té pendent sumar algun punt a casa, ha guanyat els dos partits que ha jugat a domicili, l'últim per 1-5 a la pista d'un Xarxa Horta, que fins diumenge s'havia mantingut invicte. El conjunt dels Marinals se situa en una còmoda 8a plaça i jugarà aquest dissabte al Pavelló del Nord, coincidint amb el dia de la presentació dels equips davant el CUE Premià de Mar. El líder grup Zarraona rebrà Cal Balzac al Canet.
Més notícies en format més breu. En bàsquet, en cadira de rodes, el Global Bàsquet enceta la temporada a primera divisió aquest dissabte a les 5.
I ho farà visitant la pista d'un equip descendit de divisió d'honor, al Casamurcia Getafe. El tècnic Òscar Trigo ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís.
M'he rodat, però no del tot acoplat. És el primer any que s'ha avançat a l'inici de la Lliga, i la veritat és que tots junts finalment hem pogut entrenar 3 setmanetes, amb la qual no acabem d'estar del tot contents.
No deixem el món de la cistella. Copa Catalunya, el bàsquet Pia pateix la segona derrota a casa.
La S va remuntar 6 punts de desavantatge en els últims instants per acabar imposant-se per 49-50. Jaume Prat és el tècnic escolapi.
Sí que el segon tir, que ens fica el segon triple, sí que podríem haver tingut alguna més a nivell defensiu, però bueno, nosaltres hem vist que els percentatges de la primera part eren dolents, i hem cedit algun tir que fins a l'últim minut no havia entrat, i bueno, doncs això de vegades passa, no? Que prens la decisió i al moment final doncs es gira el Twitter.
Després de 3 jornades, la Pia ha guanyat un partit i n'ha perdut 2, els dos a Can Colapi.
Sergi Giral acaba 8è al Rally Portugal històric, on feia de copilot de David Nogareda.
D'aquesta forma millorava en 3 llocs respecte a l'anterior edició. Giral va arribar a situar el Porsche 911 carrera en 5a plaça. 2 errades de navegació, no obstant això, van fer que caiguessin a la classificació. Malgrat tot, el sabadellenc es mostra satisfet amb el resultat final.
Ha estat un rally molt, molt difícil, la veritat. I una 8a posició de valor molt positiva, perquè estem competint amb gent que porta moltes edicions participant, alguns més de 12 i 13, i estar el segon any ja al top 10 pues és positiu, no?
I acabem amb ciclisme de muntanya. Mercè Pacios tanca la temporada abandonant la Tramont Bike.
Un problema amb els frens va deixar fora de combat la sabadellenca. Va ser la seva última cursa d'una temporada marcada per la lesió patida només començar-la, a Lanzarote. Entre els seus resultats més destacats en guany, el tercer lloc al Campionat d'Espanya de Sierra de Cazorla o la victòria a la Colina Triste de Burgos.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 15 d'octubre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però mentrestant no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.